Aquest dissabte el Calissó de Castellà acollirà la conferència Cultura Cooperativa fent xarxa per generar canvi. Una ponència que comptarà amb Cultura Cop i el cantautor Cesc Freixas. Per parlar-ne hem convidat la Laura Arnau, coordinadora de Cultura Cop. Saludem també la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Li preguntem primer de tot a la Laura, per començar, quan parlem de cultura cooperativa, a què ens estem referint?
Tal com ho veiem nosaltres, la cultura cooperativa, de fet, és una manera de fer i entendre la cultura que es basa en la col·laboració i la gestió col·lectiva. Llavors, per diferenciar-ho, no, de la cultura més mainstream o la que potser ens ha arribat més, nosaltres diem que no ens basem en la competència o l'individualisme, que creiem que sí, que l'altre potser té gran part d'això, sinó que fomentem aquesta xarxa de la qual parla aquest títol de la conferència que anem a fer. Mm. Llavors, és un model on la cultura no només és un bé comú, per tant, és un bé comú, no és només un bé de consum, tot i que també ho és, evidentment, sinó que l'entenem com a una eina de transformació social i que inspira, no, el pensament crític.
A la Laura li ha canviat el cognom, eh? De fet, és Arau, no Arnau.
Sí.
Arau, disculpa. Quan parlem precisament de la cultura cooperativa, de quins valors i principis estem parlant?
Clar, nosaltres n'hi ha un que creiem que és potser el principal pel propi model de cooperativa, no? Que és el tema del treball digne, no? D'aquestes condicions laborals justes i democràtiques, pel fet de que en una cooperativa, no, tenim socis i treballadores, però moltes vegades la vocació és que la major part de treballadores acabin sent sòcies, no? Llavors apostem pel treball digne. L'altre valor principal és el tema de la intercooperació, no? Que creiem que aquell treball fet en xarxa enforteix també el propi sector. El tercer punt, potser, que podríem destacar és el tema de l'arrelament territorial, no? De la importància de que els projectes culturals estiguin connectats i arrelats no només al territori, sinó també a la comunitat que hi ha. I després podríem parlar també del tema de la sostenibilitat, no? Que aquí sí que la veiem no només en el tema econòmic, sinó també en l'ambiental i el social. Mm. I, evidentment, ja ho hem dit abans per sobre, no? De la cultura com un dret i no com a un privilegi. Per tant, promovem un accés universal a la cultura.
A la conferència, d'alguna manera, el que voleu és reivindicar que a través d'aquest treball en xarxa es poden consolidar projectes ja existents i generar de nous, també, no?
Clar, nosaltres, és a dir, una de les coses que ja hem comentat abans és el tema aquest, no?, del treball digne. Nosaltres creiem que en el món de la cultura sempre hi ha hagut molta precarietat i fragmentació, i llavors nosaltres per això creiem que és fonamental el treball en xarxa i la cooperació, no? Llavors a Cultura Cop promovem aquesta intercooperació perquè creiem que d'aquesta manera sumem forces, és una forma més fàcil de fer viable segons quins projectes, que potser d'una forma més individual, no? Potser tindríem més dificultats. I llavors aquest treball en xarxa, no? No només consolida els projectes que ja existeixen, sinó que és a dir, aquesta, no sé com dir-ho, aquest temps compartit moltes vegades genera aquests nous projectes, nous models, noves iniciatives culturals que en el fons acaben sent més sostenibles i més justes, no? Mm-hmm.
Laura, t'hem presentat com a coordinadora de Cultura COP i no sé si per situar una mica l'audiència ens podries explicar una miqueta qui sou, no? I quins són els vostres objectius.
Val, Cultura COP és la sectorial de cultura de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. No naixem, diguem, dins, és a dir, formant aquesta sectorial directament, sinó que venim ja d'uns temps des de l'època del Covid, no? Per dir-ho d'una manera de pues, funcionant en un grup que també es deia Cultura COP i que era més un espai de suport mutu, però ara, des de fa un anyet, no, ens hem convertit en sectorial de cultura de la Federació de Cooperatives del Treball de Catalunya i des d'aquest espai sí que ja representem a més d'un centenar de cooperatives del sector cultural i bàsicament treballem per enfortir aquest model d'organització que és el model cooperatiu. Com a objectius principals, no, pues, podríem tenir des de visibilitzar el cooperativisme cultural com una eina o com una alternativa viable i transformadora als models ja existents, donar suport a les cooperatives culturals perquè puguin ser més fortes i sostenibles, com hem comentat abans, i, evidentment, defensar un model cultural que posi a les persones i a les comunitats al centre.
Abans has comentat la qüestió del treball digne, i és que el sector de la cultura està molt precaritzat, això és evident. No sé si a través del vostre model cooperatiu es pot ajudar a millorar una mica la situació dels artistes i també a generar més esdeveniments conscients i que siguin responsables amb el medi ambient, amb la societat, més sostenibles, no?
Hi ha un doble tema, no? Sí que és veritat que és cert que el sector cultural pateix una gran precarització, sobretot i sovint, moltes vegades, sota aquesta idea de que la cultura és vocació, no? I de que això, no sé, de que els diners a vegades no se'ns han posat entremig, no? per fer la cultura possible, i per tant que no cal pagar-la dignament, no? I ha establert com una mica aquesta idea que planeja moltes vegades per les ments de les persones. I el model cooperatiu trenca amb aquesta lògica perquè posa els drets laborals al centre, no? Llavors, com ho fem? O com ho fem des de les cooperatives, això, no? Hi ha una aposta per fer contractes dignes i estables dins de les pròpies cooperatives. Reforcem aquesta gestió col·lectiva, amb el que us deia abans, no? De que moltes vegades les persones treballadores són o acaben sent sòcies, i llavors hi ha també una presa de decisions que és molt més democràtica que en altres models hi ha establert. I després el que també entenem com superfonamental és aquesta necessitat de generar espais de suport mutu, que acaben sent també espais d'intercooperació per evitar l'aïllament dels projectes culturals i per replicar també bones pràctiques, no?, que diem nosaltres. Pues establim, és a dir, creiem que és un espai on és fàcil col·laborar compartint idees o projectes o apostes que han funcionat perquè altres cooperatives també les puguin reproduir, no?, en aquesta idea del codi obert, no?, de que diem nosaltres. Llavors, això, aquest model permet impulsar esdeveniments culturals que creiem que acaben sent més sostenibles, més accessibles i, en el fons, més alineats amb els valors socials i mediambientals.
Hi ha molta burocràcia, molta paperassa a l'hora de constituir una cooperativa, o és relativament fàcil?
Jo crec que hi ha molt desconeixement, no? O molt desconeixement, sobretot per part de gestories o per aquests espais on a vegades sí que és veritat que hi ha la facilitat de apropar-te a la Federació de Cooperatives o apropar-te als ateneus cooperatius on t'ajuden, no?, a entendre com fer-ho, però jo crec que una de les principals traves és aquest desconeixement que moltes vegades hi ha per part de les pròpies gestories, no?, que són principalment les que acaben acompanyant a les persones a establir-se o a decidir quin és el model sobre el qual establir-se. Sí que hi ha barreres o certes barreres burocràtiques, perquè creiem que el model cooperatiu encara no és el més habitual dins del sector cultural, però també és veritat que cada vegada hi ha més suport i més recursos per facilitar-ho, no? De fet, fa pocs dies parlàvem amb persones vinculades amb el Departament de Cultura de la Generalitat, no? I ens deien com creiem important, no?, potser promocionar algunes jornades on visibilitzar més, no?, el cooperativisme vinculat a la cultura, perquè veuen que és creixent, no?, que a nivell de cooperatives culturals cada vegada n'hi ha més. I, per tant, pues, crec que la pròpia administració cada vegada està sent també més conscient que es necessita establir canals des de formació fins a acompanyament d'assessoraments especialitzats, no?, per exemple, per crear cooperatives culturals. I llavors sí que crec que és aquest un dels reptes principals, és que l'administració contempli aquestes cooperatives culturals com una figura específica, no? Ens hem trobat, i de fet en el passat vam haver de lluitar, que, per exemple, com sabeu, les cooperatives en general, no només les culturals, poden ser també sense afany de lucre. Llavors, a vegades, el tenir una cooperativa sense afany de lucre et priva de poder-te presentar algun tipus de subvencions perquè no les consideren com una empresa, no?, per dir-ho d'una manera. I aquí sí que vam fer uns primers passos, encara els hem d'acabar de fer perquè encara hi ha normatives que en algunes subvencions concretes ho impedeixen, però clar, creiem que això és part de la feina que ens toca com a sectorial, no?, aquest vincle amb l'institució i fer entendre les nostres problemàtiques perquè també canvin algunes coses.
Laura, ens podries posar algun cas, alguna experiència dins de l'àmbit de la cultura cooperativa que sigui un exemple d'èxit?
Clar, jo crec que quan parlem de cultura cooperativa gairebé la majoria de gent ens ve el cas de Bacus, no?, a nivell de vent, perquè qui no té no? un projecte com el de Bacus, una llibreria així de proximitat, que ara també s'ha obert a, no? o més àmpliament a la cultura i que té una xarxa de llibreries per tot el territori, acabant sent també una cooperativa de consum, no? Llavors, jo crec que aquest és un dels casos més evidents, però n'hi ha d'altres que crec que també val la pena destacar. Per exemple, ara aquesta setmana passada hi havia la productora audiovisual Kepo, que de fet és una cooperativa sense afany de lucre, que just acaba d'estar guardonada amb el Premi González Cinde, que s'atorga per l'Acadèmia de Cinema, no? I on es destaca l'ús del cinema com a eina de transformació social. Doncs sí, també hi ha cooperatives, no?, que estan en aquests espais que sempre potser han estat més ocupats per altres formes empresarials, no?, que també hi tenim cabuda, no? O, per exemple, a Barcelona, Paral·lel 62, un sí. equipament cultural, no?, gestionat de manera cooperativa per diverses entitats i que al final el que fa és posar al centre la governança compartida i la programació comunitària, no?, que són com essencials dins d'aquest model cooperatiu que defensem. I com això, vull dir, podríem dir d'altres, si marxem una mica de la capital, per dir-ho d'alguna manera, per mi
digues, Laura.
Un dels projectes també podria ser el Refugi, no? Una llibreria cooperativa situada a la Vall del Ribes que aposta per la descentralització cultural i l'arrelament territorial, no? Vull dir que sí que hi ha projectes que s'han convertit en referents, o no sé, a Barcelona, vull dir, la Fira Literal, ja també en formo part, doncs, també és una de les tres fires més importants de Catalunya i també s'està fent sota el marc de l'economia social i solidària i en concret en la gestió cooperativa, no? Llavors, hi ha projectes que no només són a les capitals, sinó que també ens interessa, no?, treure una mica el foc i anar a muntanya, no?, o anar més al territori per poder explicar que també hi ha projectes que sí que són més petits, però perquè també l'espai, no?, o la comunitat a la que arriben és més petita, però que són igual d'importants.
Exacte, sí, sí. Una última qüestió que li traslladem a la Laura. Abans comentàvem al principi que un altre dels participants a la conferència serà el Cesc Freixas, cantant, poeta i escriptor, i a més director de La Xeta, una plataforma de micromecenatge. Suposo que explicarà la seva experiència com a artista, però també amb la plataforma, no?
Clar, jo crec que aquestes plataformes són importants també per apostar més per l'autogestió, no?, també, i perquè nosaltres quan parlem de comunitat, al final és la comunitat que sosté els projectes. Vull dir, nosaltres no ens agrada parlar de públic, no?, ens agrada més parlar de comunitat perquè el públic al final és algú que passa per causalitat, com aquell qui diu, no?, i en canvi la comunitat és la que et sosté en el temps. Llavors, creiem que això, que plataformes de micromecenatge són superimportants també com a canal de comunicació, no?, i de contacte amb aquestes persones que acaben sostenint els projectes. Llavors, entenc que el Cesc Freixas aportarà una mirada, no només com a artista, no?, en el sector de la música i fins i tot del llibre, sinó amb la mirada aquesta de com es poden sostenir projectes o com es poden fins i tot arrencar projectes si es té una base social una mica àmplia que aposta perquè això pugui ser sostenible. Jo diria que la gran major part de cooperatives hem tirat una o alguna altra vegada d'alguna campanya de micromecenatge per fer possible els nostres projectes, no? I, bueno, parlem de campanyes de micromecenatge, també hi ha, no, l'altra visió, que ja ens anem a una mirada empresarial més àmplia, que serien els títols participatius, que seria una mica més del mateix, però una mirada més àmplia, no?, on hi ha gent que porta un capital social, no?, a les cooperatives durant un temps, no?, en forma de crèdit, per dir-ho d'una manera, no?
Sí, sí.
Llavors, bueno, jo crec que aquestes són les, no sé com dir-ho, les aportacions, no?, que es poden visibilitzar des del cooperativisme, també. Aquestes aliances amb aquest tipus de plataformes i iniciatives que al final també ho fan, no?, o miren la cultura amb una mirada crítica al sector i buscant noves formes de suport col·lectiu.
Doncs serà molt interessant aquesta conferència Cultura Cooperativa, fent xarxa per generar canvi. Recordem que tindrà lloc dissabte a 1:15 al Calissó Cultural de Castellà del Vallès. Laura Arau, moltíssimes gràcies per passar pel programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres també per ser altaveu.
Gràcies. I gràcies, Rocío. Molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda.